La versió del director, amb Jordi Teis.
Jordi Teis, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui en Jordi Teis, escolta, ens porta una versió del director sobre un tema que em crida molt l'atenció. No sé ben bé com ens l'exposarà, però en part em toca de prop.
Perquè sí, parlem. Exacte.
Perquè avui, Jordi, ens vols parlar de la Blancaneus.
Sí. Vull portar aquí, en aquest espai, una mica la història, l'origen, com característiques de l'estrena, diríem la més important, que va ser la de la versió de Walt Disney, que no és l'única. I parlarem d'algunes curiositats d'aquesta pel·lícula, parlarem també de per què hi ha tantes versions,
sí,
i alguna altra manifestació artística que no és estrictament cinematogràfica, però que també va al voltant d'aquest personatge que, recordem-ho, es va estrenar aquesta pel·lícula, diríem, de la que volem parlar, el 21 de desembre de 1937, i que és Blancaneus i els Set Nans.
Amb una banda sonora inclosa de l'època, eh? Es nota que és de fa uns quants anys. Per tant, 21
de desembre...
I que
adequadament ens han posat de fons.
Totalment. 21 de desembre, per tant, pel·lícula nadalenca, eh?
Sí, exactament, el 21 de desembre, per tant, perfecte per aquelles dates. El
públic infantil.
I perquè tingués un èxit total. Hem de tenir en compte que aquesta pel·lícula és una pel·lícula d'animació que va canviar totalment el cinema. És a dir, l'animació com a tal i sobretot com a llargmetratge, hi ha un abans i un després d'estrenar aquesta pel·lícula el 37. Perquè fins aquell moment el gènere de l'animació era un gènere menor, era un gènere de farciment que es posava abans d'algun llargmetratge, que es havia fet algun curt, que no va tenir encara l'eclosió, evidentment, de quan apareixeria després la televisió. És a dir, que en el món de la pantalla gran i en el món de les sales, l'animació no tenia una gran importància. Tinguem en compte que, com evidentment ja sabem tots, estava basada en el conte dels germans Grimm, escrit el 1812, això ho dic perquè després serà important saber aquesta data, el pressupost de la pel·lícula va ser $1,500,000, que per al moment eren molts diners,
eren molts diners,
moltíssims, en va recaptar només en la primera època de la seva estrena 184, és a dir, d'un i mig en va fer 184, que això...
No 184.000, no, 184 no, milions.
Milions, sí, sí.
Mare això meva, la trasllat... converteix, la deu convertir en una de les pel·lícules més rentables,
exactament,
pràcticament,
mira,
no?
Exactament, mira, he buscat informació, actualment serien uns 1.000 milions de benefici després de l'estrena, i seria ara la desena pel·lícula de la història més rentable.
Més rentable.
Més rendible, perdó, de la història del cinema, posat en paràmetres actuals. Amb aquests diners, evidentment, Disney i el que va fer va ser construir un nou estudi.
Em sap greu un parc d'atraccions.
Això vindria una mica més tard, però va poder finançar tot un nou estudi i en el qual s'hi varen fer meravelles que després vindrien com Bambi, Fantasia, Pinocho i títols que tots més o menys coneixem. Com tu deies amb els ulls que has posat quan he dit la xifra, tothom va pensar que s'havia tornat boig, perquè en aquell moment estava arriscant pràcticament tot el capital que tenia, pràcticament.
Clar, una pel·lícula d'animació que no era el que es portava, evidentment.
Ah, exacte. Tothom deia que estava boig, que aniria a la bancarrota, que tancarien els estudis, que això seria un fracàs. Sobretot els crítics el que li deien era que el públic seria incapaç d'aguantar 93 minuts de dibuixos amb aquells colors tan vius i tan cridaners i que no tindria cap mena de crida de cara al públic. En tot cas, Disney creia molt en el seu projecte, va contractar 700 dibuixants per fer la pel·lícula. 700, és a dir, a banda de la plantilla que ja tenia, va afegir-ne 700, i fins i tot hi ha l'anècdota o se sap que, a part del sou que pagava, ell volia que la pel·lícula fos tan original que pagava $5 extres a tot aquell que se li acudís un gag especial. És a dir, aquella fulla que es mou podria caure tal, si era una bona idea i es podia plasmar amb animació.
$5.
$5 més afegits a la nòmina. Com dèiem, en aquell moment l'animació era molt primària. Tenia uns paràmetres molt senzills, era molt elemental i, com també hem dit, no tenia gaire pes ni comercial ni industrial. editorial dintre de la, del setè art. Però a Blancaneus, precisament, s'introdueixen una mena de solucions visuals i narratives que són molt innovadores i que, fins a cert punt, la majoria de produccions s'emmirallen amb ella, com dèiem, després de la seva estrena, i moltes pel·lícules, fins i tot les més actuals, deuen alguna cosa a novetats que el senyor Disney i el seu estudi va introduir en aquell moment. Entre moltes d'aquestes novetats o coses importants que aquella pel·lícula va portar en la història del cinema, hi ha la música, evidentment. La
ara banda, sentim, que cantaven la banda els ocells.
Va, posem-la una mica.
De fet, això de les princeses sí, que canten amb els ocells s'ha mantingut fins a l'actualitat,
Encara és ara, sí. Doncs, com dèiem, la banda sonora amb totes les seves cançons i, sobretot, també una novetat important, els fons animats. És a dir, fins a aquell moment els fons eren molt estàtics, els personatges es movien i explicaven una història, però tu de fons veies...
Era com un decorat.
Un decorat, un paisatge. Fins i tot recorda que es repetien a vegades... dibuixos molt més moderns com el Correcamins, que és de molt més cap aquí, feia com una mena, no diré d'homenatge, però sí com una mena de record en aquell tipus de fons que quan corria l'estrus aquella que perseguia, el fons es anava repetint.
Sí.
Els Picapiedra, recordo que també passava alguna vegada que el mateix arbre i la mateixa roca anava apareixent, i era això, que el fons era inanimat, era estàtic. I en canvi, a partir d'aquesta pel·lícula Blancaneus, pren vida també per coses secundàries i de fons. No és casual que la banda sonora, com dèiem, de Blancaneus, fos nominada a l'Oscar el 1938 i que a l'any següent Disney rebés un Oscar per honorífic només per al fet d'haver estrenat aquella pel·lícula.
No
hi havia Oscar a la pel·lícula d'animació.
Clar, no, això es va introduir després,
el 2001,
més tard.
Imagina't, fa 21 anys només, i per tant va ser una manera de reconèixer-ho. La història, no sé si cal que l'expliquem, ja la sabem, la madrastra que no pot suportar que algú, segons un mirall encantat, sigui més bonic que ella, i que fugint d'aquesta reina, precisament Blancaneus es refugia en una cabana on hi ha aquests set nans. Després els aconsegueix trobar i l'enverinen amb una poma. No sé per què la poma sempre ha d'estar tan maleïda.
Podríem parlar-ne molt d'això.
Exacte. En tot cas, diguem tres curiositats que he volgut destacar d'aquesta pel·lícula, i és que després ja parlarem de les versions que es van fer, però hem de dir que Disney va decidir fer aquest primer pel·lícula, perquè podia haver començat per una altra història, però va decidir començar per aquesta perquè es va quedar impressionat d'una versió, que ara esmentarem, muda, que hi havia a l'any 1916. Ell tenia relativament pocs anys i va quedar entusiasmat d'aquella història i va dir, doncs, quan jo pugui fer o quan jo doni el pas de fer un llarg metratge d'animació, la primera història serà explicar aquesta. La banda sonora, com dèiem, amb aquest èxit, va ser la primera de la història que es va comercialitzar amb un disc.
Veus?
És a dir, que allò de comprar les bandes sonores va ser la primera. I dir, com a curiositat, que la reina, madrastra, estava inspirada amb una barreja, tu imagina't, per un costat Greta Garbo i per un altre Joan Crawford.
Carai.
Doncs posades juntes una mica és la cara d'aquella dona que surt en aquesta primera, amb aquesta versió. El per què, dèiem, de tantes versions de Disney.
Sí.
Això ens porta una mica, te'n recordes de Que bello es vivir?
Sí.
Parlàvem allà de que un error administratiu d'una secretària o un secretari que no va renovar els papers va fer que es perdessin els drets i quedessin públics, i que a partir d'aquell moment tothom podia passar una versió de Que bello es vivir. En el cas dels germans Grimm, evidentment, tenen més de 200 anys les seves històries, per això dèiem al principi això, recordar que es van publicar el 1812, i per tant fa molt de temps que varen quedar lliures de tots els drets. De fet, fins i tot a l'any 2005, aquesta obra va ser declarada Patrimoni Cultural de la Humanitat, tota l'obra dels germans Grimm, per tant...
Que se n'han fet moltíssimes de versions i de pel·lícules, no només d'aquesta història, sinó de totes les que han fet.
Exacte, i a banda de l'atractiu que puguin tenir aquestes històries, un dels motius és aquest, perquè també hi ha els drets que són totalment lliures. Dic que, com a coseta lletja, el senyor Disney es va aprofitar d'una obra, una més, perquè en va fer moltes altres, dels germans Grimm, però en aquest cas de Blancaneus, quan ell havia jugat una mica brut amb una altra història. Ho direm perquè, et recordes, parlant d'això que dèiem Que bello es vivir, havíem parlat que els drets duraven 28 anys, que després es varen allargar amb 56, crec que eren, i finalment, en l'any 98, el senyor Clinton, et sona? El president Clinton, va allargar els drets d'autor que són com estan actualment, no el moment en què es publica l'obra, sinó el dia de la mort de l'autor, més 70 anys. És a dir, tu tens 25 anys i escrius una novel·la fantàstica, però viu fins als 90.
I a partir
d'aquests 90, 70 més, per tant, són quasi 150 anys des de que es va escriure l'obra.
Sí.
Per què? Justament quan es va aprovar aquesta llei, Mickey Mouse acabava amb els seus drets, és a dir, que qualsevol podia accedir als drets de Mickey Mouse. I després es va saber que, a més, el senyor Disney va finançar amb 6,3 milions de dòlars
la campanya
de Clinton. I llavors la pregunta és, casualitat o fets lligats un amb l'altre?
Interessats.
Bé, anem a les versions, si et sembla, perquè dèiem que n'hi havia hagut moltes. N'hi havia una muda, evidentment, en blanc i negre, el 1910, que es deia La Petite Blanche Neige, i després, 6 anys més tard, el 1916, la Snow White, que és aquesta que va inspirar o que va donar un motiu de que Disney decidís portar-la ell a la pantalla. El 33 hi ha una altra Blancaneus, que és una peça curta, animada, amb Betty Boop de protagonista, que, per si algú no la coneix, era una figura de dibuixos animats,
sí,
que tenia una bona càrrega eròtica.
Totalment.
I sexualitzada del personatge. El 2012 hi ha una altra versió important, que és Blancanieves i la llegenda del cazador, amb Charlize Theron, recordem-ho, dirigida per Rupert Sanders, i que era una faula medieval que no era infantil, era per públic adult, i en el repartiment hi tenien, per exemple, noms com Kristen Stewart, Chris Hemsworth, Ian McShane o Bob Hoskins, és a dir, un repartiment molt important al voltant tots de Charlize Theron. I aquell mateix any, una curiositat, Blancaneus de Pablo Berger, que era la versió espanyola molt peculiar, que era en blanc i negre, muda, i que situava l'acció a l'Espanya dels anys 20. I aquell repartiment també deixa-la anar, perquè hi havia Macarena García, Maribel Verdú, Ángela Molina, Daniel Gómez Cacho, Pere Ponce. No és d'estranyar que, a banda d'interpretacions, la pel·lícula es recés en el Goya, se'n van dur 10 premis. Aquestes són algunes de les versions més famoses. Però dir, per acabar, que a banda del cinema, aquesta història, la de Blancaneus, evidentment, mira, ens posa una cançó important, de la banda. Segur que aquesta cançó apareixia en totes aquestes expressions. Recordem, en teatre, Snow White, en el 1912, es va estrenar a Broadway, era una obra teatral, i que el guionista de la mateixa obra és el que adaptaria aquest guió per fer la pel·lícula del 1916. Aquesta que tornem a dir va inspirar o va donar motiu a que Disney fes la seva versió. Com a espectacle, no purament teatral, sinó teatral i musical, hi ha Blancanieves i los Siete Pecados Capitales de Lelutiers, que es va estrenar...
Que deu ser Montcaire una mica diferent, eh?
Exactament, que es va estrenar en un teatre de Buenos Aires el 1969, parlant de molts anys, però que es pot rescatar i es pot trobar per xarxa, i és un espectacle divertit
com tot el que fan els Lelutiers.
I musical. I per últim, una òpera, Schneewittchen, que més o menys és com es deu dir en alemany Blancanieves, és de l'any 1998, és una òpera de Heinz Holliger sobre un text de Robert Walser, que també va estrenar-se a finals de... Justament, mira, l'any 98, que és quan Clinton va fer la llei aquella dels drets. I aquestes són diferents manifestacions que, a banda del purament cinematogràfic, giren al voltant d'aquesta pel·lícula, insistim una vegada més, que és capital, que és capdalt per la història de l'animació i del cinema.
Que de fet se n'han fet moltíssimes versions i se'n continuaran fent, perquè jo ara estava pensant en Malèfica, que és de fa 4 dies, amb Angelina Jolie de protagonista, i que també veu del mite de la Bella Dorment.
Per
tant, la història feta d'una manera o d'una altra
dona per molt
de temps. Jordi Teix, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau. I hope, I hope, I hope.